Hola, benvinguts una setmana més aquí a Eixample Barcelona Ràdio i aquest programa que porta per títol Món Cultural. Programa quincenal on fem un repàs al món de la cultura en general. Hem parlat durant els diversos programes de teatre, literatura, música, gastronomia, viatges, col·leccionisme, hobbies, i tot això ho fem possible gràcies a la col·laboració del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Bona tarda.
Hola, encantat.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
Un servidor, al Joan Ribas, i també d'aquí una estoneta la Conxita Brotons. I en aquesta edició corresponent al cap de setmana del 31 d'octubre, 1 de novembre, ja sabeu, la castanyada, els panellets, els moniatos, tots els sants, portem diverses entrevistes que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, com per exemple la primera en Xavier Vidal i Alemany. També parlarem de l'agenda cultural, de diverses activitats que es fan la propera setmana a la ciutat de Barcelona, de teatre, d'altre llibre que en aquest cas també ens portarà al final del programa Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. És una pintora, perdó, no parla d'un llibre,
és d'una exposició.
És d'una exposició concretament que es fa, suposo, a la ciutat de Barcelona, i també parlarem aquí d'un llibre editat que es titula Havana Club. I musicalment parlant, avui l'hem volgut dedicar a un grup molt famós, moltíssim, amb moltíssim èxits, i que sobretot durant la dècada dels anys 70 va marcar èxits de tot tipus, d'aquests de la cançó de l'estiu, entre altres, i que és el grup Fórmula Quinta, que torna el 10 de novembre proper al Teatre Tívoli a les 8 del vespre en un concert celebrant els seus 55 anys d'èxits, amb Paco Pastor al capdavant, fundador, líder i ànima de la banda. La Fórmula Quinta serveixen avui per obrir el nostre programa d'avui amb un tema molt conegut que va servir com sintonia d'una famosíssima i llarga sèrie de televisió. Cuéntame.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Thank you.
I ara Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta la primera entrevista d'aquest programa Montcultural, que és amb el Xavier Vidal i Alemany, autor del llibre Set bales en la nit, editat per Columna Edicions.
Bé, perfecte, m'has dit una entrada meravellosa perquè tinc un llibre que és tot una lliçó de cine, d'història de Catalunya i història de Barcelona, a més feta per un company, perquè el Xavier Vidal i Alemany és un home de ràdio, però és un home de televisió, és periodista. Ell va néixer al Guinet a la Ribera el 1066 i ha fet aquest llibre que jo penso que és una novel·la històrica extraordinària. Xavier Vidal, benvingut i gràcies per estar amb nosaltres aquí a Barcelona.
Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar parlant de l'Airet a una ràdio de Barcelona, justament.
Pues sí, ens agrada molt poder tindre un autor d'aquí a casa nostra per fer-li una entrevista. A més, cal dir que tu ets professor i cofundador de l'Escola d'Escriptura a Sabadell, o sigui, amb la qual tens aquesta faceta més periodista, ràdio, televisió, també escriptura, i aquesta novel·la sí, que per mi és una quinta essència de com es pot explicar històries fonamentals, com és la història del nostre personatge central, que és un personatge històricament molt important, com és, jo penso, el Francesc Layret. Tu has fet una novel·la que jugues una mica amb la història, però també fas com si fos un thriller, no? Sembla un poc una pel·lícula d'intriga, una novel·la perquè, pel·lícula d'intriga.
Home, tu això ho entendràs perfectament perquè ets un home de cinema, ets una persona reputada del cinema de Catalunya i tothom et coneix per això. I la meva, una de les dues bàsiques intencions que jo tenia quan vaig escriure el llibre era, primer que res, que el llibre fos un engranatge d'entreteniment, que el llibre atrapés el lector, que el llibre tingués una part de thriller polític que quan tu comencessis a llegir no poguessis deixar el llibre o que tinguessis aquesta sensació de que necessitaves buscar una estoneta al dia per poder llegir. Nosaltres venim de la tele i a la tele el ritme narratiu i tot el que ve a continuació ho és tot. I el llibre està concebut d'una manera, doncs, d'aquesta manera, no? En certa manera com un guió cinematogràfic també, però sense renunciar a la profunditat. I el segon objectiu era donar a conèixer la figura del Francesc Layret. Qui és Francesc Layret? Més enllà de que la gent pensa que és un carrer o és una plaça. Sí. No, Francesc Layret és una figura històrica de primer ordre que ningú ha reivindicat o que s'ha reivindicat poc i que és una persona que té unes... O sigui, vaig tenir la sort d'espategar amb un personatge que no només era un personatge històric, que no només era una persona excepcional, que no només era una persona plena de bondat, de fidelitat, d'amistat, sinó també d'ideologia i de política, i que anava molt més enllà. Era un personatge de novel·la en si mateix.
La novel·la es llegeix d'una tirada, és a dir, fas també aquesta intriga real, basada en fets reals, però com poses personatges, diguem, que són, suposo que hi ha moments creats per tu de la relació, que no és demostrable, però clar, parlar de personatges com el mateix Layret, però també pues, d'homes que van ser significatius en aquells moments, com el company sol seguir, i després, sobretot, de que era aquell governador que va tindre a Barcelona, el Martínez Anido, que tothom recordarà, perquè si no recordo mal jo, era el de les vagues de tramvies, no?
El gran... era el de les vagues, en general de les vagues.
Sí, sí, però la famosa vagues de tramvies, perquè va pujar una peseta, o jo no recordo el que va pujar.
Ell era sobretot un personatge que van enviar de Madrid...
Perquè era un militar,
general de l'exèrcit. Sí. És a dir, aquesta també va ser una segona troballa molt bona, perquè rarament trobes dolents que siguin tan dolents, però que al mateix temps tinguin una personalitat tan complexa, que siguin personatges esfèrics, que tinguin diverses maneres de mirar-los. I aquest era un d'ells. I anava acompanyat d'un altre personatge, que era el complement perfecte. Eren el Holmes i el Watson dels dolents, que era el Miguel Arlegui, que era un altre general, però aquest de la Guàrdia Civil, i que tots dos es van encarregar de reprimir tot el que passava a Barcelona, les vagues de la Canadenca, les vagues que van venir després, tot el tema Layret. Era un personatge tan despietat, tan dolent, però al mateix temps amb uns certs remordiments perquè era molt religiós, era un bebedor compulsiu. El Pío Baroja va fer una semblança del Severiano Martínez Anido, que és no es pot dir res més del que deia ell. Us puc llegir tres frases del que deia el Pío Baroja sobre el Severiano Martínez Anido i veureu que no és que jo m'ho hagi inventat, és que era un dolent perfecte. Deia, en el Cabo de las Tormentas, que és un llibre en el qual parla de Severiano Martínez Anido i d'Arlegui, deia, el general don Severiano, bajo, achaparrado, rojizo, con su aire sombrío, verdaderamente de verdugo, presentaba un exterior poco tranquilizador. Tenía la cabeza gruesa, el pelo al rape, los brazos cortos, las manos cuadradas, torpe en el hablar, con los ojos turbios detrás de los lentes, no prometía nada bueno. Era el bulldog de la monarquía. Imagineu quin retrat li fa al Valle Inclán.
Sí.
Si era un personatge que perdona, no, només un detall més, era un personatge que les dones dels tu parlaves ara de la vaga dels tramvies, la vaga de la canadenca i tal, les dones que dels marits amb personatge a la model anaven a demanar-li clemència i el primer que feia era passar-les a un quartet i abusar d'elles. I quan acabava d'abusar d'elles decidia si els homes que tenien tancats en la model i que havien vingut les dones els manava executar o els alliberava. Imagina't quin personatge.
Suposo que has estat una novel·la, però que has investigat molt abans, no? Quant temps investigant? Escriure suposo que s'ha anat ja molt de pressa perquè tenies molts apunts i sí. Era per posar la part, diguem, de ficció i la part teva de creació literària, no? Però la investigació ha estat molt llarga?
Ha estat molt intensa, molt llarga tampoc en temps, perquè jo tot això ho vaig descobrir quan un moment determinat... És a dir, jo, per mi, l'Airet, com per la majoria de gent de Catalunya, era un carrer on hi havia una botiga de menjar fet, on jo anava els diumenges, i això era el carrer Francesc Layret de Sabadell. Però un dia vaig espategar amb una exposició fascinant, fantàstica, de l'historiador Jordi Serrano, que comissariava l'historiador Jordi Serrano, i que ensenyava exactament com era la vida del Francesc Layret, qui era Francesc Layret, quina significació política tenia. A partir d'aquí, aquesta va ser una de les parts de documentació importants, i a partir d'aquí vaig començar a interessar-me perquè vaig veure que allà hi havia una novel·la, i em vaig llegir molt detingudament el llibre del Vidal Aragonés, que és un llibre extraordinari d'això, i em vaig llegir el llibre del Joaquim Ferrer de la Fundació Irla, d'on he tret molta documentació també, i llavors vaig començar a visitar totes les hemeroteques històriques de la Publi, de la Soli, del Sol, de la Vanguardia, per documentar-me. És a dir, potser en el temps només van ser 6 mesos o 5 mesos, però va ser molt intens perquè els hi vaig dedicar d'una manera molt, molt, amb cos i ànima. I d'aquí va néixer una mica l'escaleta que seria la base de la novel·la.
Un altre aspecte és el fet de que la patronal va utilitzar absolutament elements criminals per apagar aquestes vagues i aquesta, diguem, resposta obrera, no?
Completament, perquè diguem, a Barcelona, i aquest és un dels altres elements que jo crec que es poden destacar del llibre, que és Barcelona com un personatge, aquella Barcelona dels anys 20 on matar una persona costava 50 pessetes, que era el mateix que costava 5 menús en l'hotel Ritz de Gran Via. I era una Barcelona plena d'homes de fortuna, soldats de fortuna que havien abandonat el front, que havien vingut a Barcelona, espies que venien tota mena de secrets, diguem, reals o fingits, estafadors com el fals baró de Kenning, bravucons com el Bravo Portillo. Llavors, amb tota aquesta, diguem, tot aquest magma, es considerava una mica Barcelona. Per mi, Barcelona era fascinant, era una pel·lícula, era gairebé una sèrie de Netflix, no? Uh-huh. I aquí és on d'alguna manera em vaig agafar per construir aquesta trama que per mi tenia tots els elements necessaris per ser un thriller polític, tenia intriga, tenia valors, tenia política, tenia ideologia, però també tenia crueltat, tenia... És a dir, jo quan em vaig posar a escriure tenia molt clar que la novel·la havia de fluir i que quan agafaves una pàgina no em poguessis acabar aquella pàgina sense buscar-ne una altra. Llavors vaig intentar que tota la novel·la estigués construïda en base a coses com molt òbvies, no? Que les trames avancessin, com deia Stephen King, que els personatges tinguessin la suficient entitat com perquè te n'enamoressis o els odiessis, que no hi hagués cap frase que fos sobrera, que la tensió dramàtica anés increscendo, que es creiessin desequilibris emocionals perquè el lector volgués identificar-se amb un personatge i que al final aquell personatge tingués la venjança que volia. En fi, aquesta era una mica la meva feina, agafar tots els elements històrics i posar-los en una novel·la que pogués atrapar el lector.
Mm. Cal recordar que el 30 de novembre de 1920, justament el Francesc Layret, que era advocat i polític, va ser assassinat a la porta de la seva casa al carrer de Balmes de Barcelona. Li van disparar fins a 20 vegades i van ser 7 bales letals, d'ahir el títol de 7 bales en la nit. Ell era un home que es preocupava molt dels distinguts obrers i anava justament a la seva defensa. Tu creus que va ser justament aquesta la situació o perquè políticament es destacava per el seu catalanisme i el seu republicanisme?
Mira, primer, per al seu republicanisme, segon, per al seu progressisme, tercer, pel seu catalanisme, i quart, i especialment això és el que el va portar a que li clavessin 7 bales al cos, va ser que ell, el seu projecte polític estava basat en unir els obrers de la CNT, els obrers, els anarquistes, que fins aquell moment no participaven en política perquè pensaven que la política era cosa dels polítics i que amb ells ni els anava ni els venia, unir aquest sector de l'obrerisme amb el sector del catalanisme, de l'Alomar, del Domingo, del mateix Lluís Companys, amb el PSOE que acabava de néixer en aquell moment a Espanya, amb el Pablo Iglesias i el Besteiro al capdavant, i amb el seu sindicat associat de l'UGT. Ell volia agafar tota aquesta gent i presentar una sola candidatura que, no ho sabem perquè això és ciència-ficció i mai es podrà saber, però hagués canviat la història del país perquè haguessin guanyat les eleccions del desembre de 1920. I aquí és on el Deep State de Madrid, el poder ocult de Madrid o el poder fàctic de Madrid, diu no, fins aquí hem arribat. Que els catalans es matin entre ells de tant en tant, els pistolers de la patronal i els pistolers de la CNT, que vagin tacant els carrers de sang, no ens importa, però que es canviïn les regles del joc i que aquesta gent, aquests desarrapats obrers, puguin arribar al poder, això no. I per això envien el Martínez Anido, que deté a 50 dels personatges més importants de Barcelona, els que movien la societat, i els posa a la presó sense càrrecs, i el Layret, com que era diputat a les Corts a Madrid, no el pot detenir i el fa matar.
Xavier Vidal, quan un periodista, un home de ràdio i de televisió, es posa a escriure un llibre que vol recuperar una part de la història, llibre que jo aconsellaria que fos llegit en les escoles, perquè els nanos de Barcelona, penso que és un llibre que els barcelonins, per respecte, tindria que llegir per conèixer una mica la història de Barcelona, no? I dels personatges que han influït en el moment actual. Quan tu busques a la història, penses una mica també en l'actualitat? És a dir, en quina mida... Ah, vale. El passat i el present, de vegades, totalment, com en una pel·lícula, hi ha flashbacks, no?
Per totalment. Mira, t'explicaré una cosa. Una de les coses que a mi em va captivar del projecte d'aquesta novel·la és el paral·lelisme que hi havia entre l'any 1920 i l'any 2017. És a dir, en tots dos casos hi va haver una reacció del poder a un aixecament del poble. En el 1920 va ser per aconseguir unes condicions laborals dignes que poguessin ser justes per tots els treballadors, la vaga de la canadenca a les 8 hores, i llavors en contra d'això reacciona el poder, i en el 2017 va ser el referèndum. O sigui, en contra d'això el poder suspèn les garanties constitucionals, això també va passar l'any 1920 amb el Martínez Anido, i aquí va passar en el 155. És a dir, els paral·lelismes que hi havia entre les dues coses eren tan grans que deies, és que no només això, és que tu ara llegeixes alguns dels discursos en defensa de la llengua que feia el Layret el 1915 i es podrien fer en qualsevol mítin avui d'un partit catalanista. La defensa de la llengua que feia, avui n'hi ha molts partits que no la fan. I la defensa de l'obrerisme, i la defensa de la gent més pobra, i la defensa de la gent que ara mateix, home, estem vivint una situació a Barcelona que és d'extrema urgència. Els joves no poden pagar-se el pis i estan quedant-se a casa dels pares, els sous no arriben per pagar un lloguer a Barcelona. Fa 4 dies veiem l'informe, 74% del sou per pagar el lloguer. No n'hi ha habitatge per ningú. És a dir, aquestes condicions, si tu escoltaves el Layret parlar en el Parlament i en els discursos del 1915, 16, 17, 18, 19 i 20, són perfectament aplicables a l'actualitat. Sembla que haguem avançat molt i tenim telèfons mòbils i ordinadors i internet, però l'essència de les coses, en el fons, l'essència no ha canviat tant. I els pobres segueixen sent pobres i els rics segueixen sent rics.
Xavier Vidal, moltíssimes gràcies. 7 bales en la nit és un llibre absolutament obligat de llegir perquè explica la història no tan llunyana de Barcelona, molt propera, i que es podien fer interrelacions en moments que hem viscut. Gràcies, sí, felicitats, i a seguir endavant. Seguirem la teva pista perquè sabem que sempre estàs amb el bolígraf, la pluma o l'internet o l'ordinador per fer una altra història. Gràcies, Xavier.
Moltes gràcies, Miguel, i deixa'm que et digui que és un plaer que m'entrevistis tu. Quan ens vam conèixer l'any 89, que jo vaig entrar a Ràdio Nacional, sí, i era un crio amb 20 anys, i tu ja eres
jo ja era molt, molt gran, sí. No, em facis més gran, home, no em facis més gran.
Tu tenies tota la reputació que tots els que entraven en aquell moment volien tenir.
Ai, què dius, fill meu? Jo sóc un periodista de carrer, jo sóc un periodista
raça,
normal i corrent.
Raça.
Bueno, això sí que m'agrada que m'ho diguis. Gràcies, sí, Xavier. Una forta
gràcies,
abraçada,
fins a sempre. Una
gràcies.
Abraçada.
Adéu, adéu. Adéu. I ara ha fet una petita pausa musical, després ja tindrem aquí dos convidats a l'estudi. Ara parlem de Catherine Russell, que presenta grans èxits de la seva carrera dins del món del jazz al Teatre Tívoli el proper 11 de novembre a les 8:30 de la nit. Catherine Russell, cantant, guanyadora del Premi Grammy, va néixer dins d'una família musical. El seu pare, Louis Russell, va ser un llegendari pianista, compositor i director musical al costat, per exemple, de Louis Armstrong. I la seva mare, també, Carlene Rae, va ser cantant, guitarrista i baixista. Realment una cantant, Catherine Russell, a descobrir i a veure-la en directe al Teatre Tívoli a l'11 de novembre. Ara escoltem un tema interpretat per ella titulat Alone Together.
Together, beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. We're strong as long as we're together. Blinding rain, the starless night, we're not in vain, for we're together, and what is there to fear together? Our love is as deep as the sea. Is as great as a love can be, and we can weather the great unknown if we're alone together. Thank you.
Quina gran veu la de Catherine Russell, una veu a descobrir, almenys jo l'he descobert ara, no la coneixia, i al veure aquesta notícia de la seva actuació, pues ràpidament, sóc un gran aficionat al jazz i bueno, he escoltat diverses cançons que avui em posarem dos o tres d'ella. Ara continuem aquí a Eixample Barcelona Ràdio, el programa Món Cultural, que parla de cultura, després del llibre del Xavier Vidal que ens ha portat el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Tenim aquí dos convidats en directe a l'estudi. Un és el Salvador Rodés, benvingut.
Gràcies, bona tarda.
I l'altre, el Didac Salau, benvingut també.
Gràcies per la convidada.
El Salvador Rodés, crec que ets pintor, ha sigut fotògraf també, editor de llibres, i també escrius poemes, no?
Sí, diguéssim, ja per l'edat he fet una mica de tot o bastantes coses, sí. Però amb el que més m'identifico és amb la pintura i amb l'edició de llibres, que he editat més de 25 llibres, especialment de fotografia.
Ah, molt bé. I el Didac Salau, fotògraf, i una cosa que m'ha fet, bueno, m'ha tocat molt, que és animista redomat.
Així és, en primer lloc, fotògraf, però bé, quan estàvem amb el tema de les biografies, a les solapes del llibre Banaclub, vaig veure que en Salva es permetria el luxe de mostrar el seu instint polifacètic, i jo vaig decidir resumir d'aquesta manera.
Exactament, parlarem ara del llibre Habana Club, és un llibre editat per Editorial Traspiés, es va presentar ahir dijous a l'Ateneu Barcelonès, i és un llibre petit però amb un contingut realment força interessant per llegir i tornar a llegir i tornar a llegir. Jo penso que ja m'he llegit dos o tres vegades durant els dos o tres mesos que el tinc, i realment és un llibre molt interessant que parla, bueno, de les imatges, dels poemes, de la memòria que ens poden portar aquestes imatges, que ens parla d'una ciutat concreta que és l'Havana, però també d'altres coses, no? Trobada de dos autors, no? De casualitat, us veu trobar un dia i de repent un tema que tu crec que va ser a l'any 90, no?, que vas estar per l'Havana...
Sí,
i ahir el 2004 veu coincidir, no?
Perdona, en realitat el llibre és fruit d'un encontre,
sí.
Ell i jo no ens coneixíem, feia un any i mig no ens coneixíem. Uh-huh. Jo aquest llibre el vaig escriure o acabar d'escriure als anys 90 i havia quedat allò pendent d'editar, jo no volia fer una autoedició i finalment vam trobar una editora a la Granada que podia fer-se càrrec de l'edició. El que sí volia destacar és que precisament aquesta fusió, que el llibre és una fusió, una síntesi més o menys formal, més o menys verificable, entre imatge i poesia, entre fotografia i poema, i no s'ha fet a partir d'unes poesies buscar unes imatges que il·lustressin els poemes, perquè ens al contrari, i tampoc volíem que les imatges estiguessin encasillades o enconcertades, millor dit, per els poemes. I crec que més o menys ho hem aconseguit. Segurament, si ara féssim aquest llibre de nou i no fa sis mesos quan el vam començar a preparar, seria diferent, però crec que ens ha servit molt com a experiència per saber ben bé, quan parlem de poesia, de què estem parlant en relació a la imatge fotogràfica, i si aquesta imatge fotogràfica o la fotografia en general té alguna cosa a veure amb la poesia.
És un llibre car d'editar, no? Perquè llibres, sí, en fotografia sempre...
És car d'editar i car de vendre.
Bueno, car de vendre perquè la gent no sap el que és la poètica, no? Hi ha una ignorància sobre el tema de la poètica important. Parlo, sí, en temes generals, no?
Bueno,
jo el que volia saber és, totes les fotografies són de Cuba?
Sí, en concret de l'Havana.
De l'Havana, totes.
Sí, totes.
Fetes per al Didac, sí.
Sí, sí, el, sí, que parles el Didac és el fotògraf.
Però aquí crec que és una boníssima pregunta, perquè desvetllaré una petita trampa, que la fotografia, millor dit, el contacte que hi ha a la contraportada,
que són les imatges del Che,
que és un grafiti on sembla que el Che estigui plorant, no? Va ser feta aquí a l'Eixample Esquerra. I bueno, és...
Però li agradava l'editor i t'agradava a tu i li agradava a l'autor, no? I això és l'important.
Bueno, va, sí, i és un petit parany. A mi, amb la meva obra, a vegades m'agrada disposar per anys a trobar, i aquest és el d'aquest llibre. L'has descobert d'entrada.
Com a Lupita, t'agrada Lupita, no? Perquè he llegit aquí una tal Lupita, no ho sé. Tu com fas el poema? Quan escrius, quina és la teva... Lo dic perquè això que quedi entre nosaltres, si no m'escolti ningú, jo també en escric, però no vull publicar res perquè em dóna vergonya. Però tu com fas un poema? Com comences? És a dir, és una impressió, és una emoció, és una mirada, te ve de cop, la treballes, ve la musa? Allò que diuen de la musa?
Bueno, no sé si el que és la musa, però sí, l'altre dia vaig llegir una entrevista amb Bellman, no me'n recordo el nom, de l'escriptor argentí que va morir fa 3-4 anys, que deia una cosa molt que em va cridar l'atenció, perquè deia, mira, un poeta no es fa, ningú es posa en una taula a escriure, vaig a fer un poema, no, a l'escriptor.
Bueno, és que l'escriptor ningú es fa, tothom té un don.
Sí, però hi ha qui se senta a l'ordinador i pot escriure...
Perquè no té, no, perquè no té aquest don.
No, pot escriure 10 novel·les precioses i és incapaç de fer un
poema. Sí, clar, perquè no té el don de poeta. Ah, clar, té el don d'escriptor. És que, per exemple, hi ha molts bons guionistes de cinema, meravellosos guionistes, que no han fet una novel·la perquè no saben escriure una novel·la. Hi ha grans escriptors de teatre que no han fet una novel·la.
I en resposta a la pregunta, perquè que és molt adient, perquè és així el que impregna aquest, la construcció d'aquest
llibre... Sí, com escrius? Amb la sang, amb el cor, amb el cervell, les neurones...
Si em permets, ho explicaré. Escric de la manera aquesta, que cau algo al damunt.
La musa.
Bueno, el que sigui. Jo, en aquest cas concret, jo feia... Mira, els dos vam estar una setmana a Cuba amb una distància de 30 anys i no ens coneixíem de res. I això em va fer veure que podia ser interessant perquè no havia contaminació ni influència. No va cap a ell o seva cap als meus poemes. Jo això, quan estava a l'Havana, anava amb una càmera i un dia vaig anar a buscar una persona, em deixo la càmera al cotxe i amb aquí em vaig trobar en una cantonada dos negres, xavals, negres, ben negres, amb un colom blanc, però no un colomet, un colom gran, cadascú a la mà. I clar, instintivament vaig a fer la foto que no vaig poder fer perquè no duia la càmera. I llavors vaig escriure un poema que sintetitza, que si voleu us el llegeixo, perquè sí. Sintetitza, dic, mira, a mi cada sense una foto per mi esplèndida, però... ho vaig escriure. Jo vaig anar escrivint notes i al cap de 3 anys d'estar a Barcelona va ser una olor al barri de Santa Caterina on vivia abans que em va transportar literalment a l'Havana. I aquelles notes que havia fet, la vaig estar recordant, arribo a casa i en 2 hores ho vaig escriure tot. No és cap mèrit. És perquè ho explico perquè responent a la pregunta.
Sí, sí, no, sapigué com és la fórmula de creació.
I tu, Didac, el teu projecte es deia Làgrimes Negres, no? I era un projecte fotogràfic sobre l'Havana?
Sí, és... bé, el Salva va estar el 94, Salva, a l'Havana va ser...
91.
Val, i les meves fotografies són del 2004. Sí, amb les fotografies que vaig fer allà vaig fer una sèrie que vaig denominar en el seu moment Làgrimes Negres i es produeix la sincronicitat a part d'aquestes casuístiques temporals de que això que us explicava ara el Salva i que conclourà amb la lectura del poema i del fet de que ell es va descuidar una càmera i fa referència al fet de no dur una càmera per després captar un poema, no, o sigui, d'aquesta manera.
Bueno, una càmera sense carret, no?
Exacte. I la sincronicitat amb algú que ha fet unes fotografies ara fa això 20 anys i troba aquestes fotografies a l'arxiu, per tant són carrets sense càmera.
I una pregunta, la selecció de fotografies l'heu fet tu sol o els dos?
Ell, bàsicament, però entre els dos.
Sí, les vam posar en comú.
Les hem posat en comú. Sí. Jo, si em permets, Joan, et diria que...
No. Vinga, va.
No, que Salvador Rodríguez llegeixi. No, llegeixo, home, l'autor. L'autor és l'autor.
Ja, no,
jo sóc una veu, tan sols.
Era, no tant per llegir aquest poema o
Sí que és per llegir, perquè...
Però era perquè venia a compte d'explicar com havia...
Com has creat.
I pensava que era un bon exemple perquè és el que d'alguna forma alimenta part de la intencionalitat del llibre i com s'ha construït. El poema que citava és la foto que no vaig poder fer. I diu així: cuando decides atravesar la ciudad, te asalta en la segunda esquina de tu recorrido la imagen de dos muchachos prietos llevando en sus manos una paloma blanca cada uno. Si no fuera porque la cámara difícilmente responde al pulso de tu corazón, hubieras disparado para liquidar al gran enemigo, el fantasma de todas nuestras ausencias. Porque la imagen permanece indeleble, eterna, para quien ignora sus pasos y tropieza con esa estampa que apenas esboza la oblicuidad de la tarde. No es que sea un gran poema, es igual.
Es un poema precioso, perdona.
No, però
lo que pasa que tú como autor lo llegeixes bastant així.
No, es que...
Además, hay que decir que es el octavo poema. Diu, no. Cuando decides atravesar la ciudad, te asalta en la segunda esquina de tu recorrido la imagen de dos muchachos prietos llevando en sus manos una paloma blanca cada uno. Si no fuera porque la cámara difícilmente responde al pulso de tu corazón, hubieras disparado para liquidar al gran enemigo, el fantasma de todas nuestras ausencias, porque la imagen permanece indeleble, eterna para quien ignora sus pasos y tropieza con esa estampa que apenas esboza la oblicuidad de la tarde.
Molt bé.
Bueno, l'ha donat el to dramàtic, no?
Sí. Claro, es que tiene un tono dramàtic, home.
Molt bé. Escolta, pues jo m'agradaria que me llegissis tot el llibre, tu.
Tu gravaré, Joan.
Sí, sí.
Faré això, tu gravo. Va, tu
jo gravo. Destacaria molt una foto que m'ha impactat molt, pàgina 35, aquesta foto, Miguel Fernando.
Sí, és molt interessant. Sí.
Esta, no és Photoshop, no? És real.
Sí, a més estem parlant d'un llibre que sosté a fotografies analògiques, no?
Però lo important també, la fotografia em sembla important, lo que ha escrit, suposo que esteu això, no?
Sí.
És que al lado dice, la possibilitat de reconocer l'altre en uno mismo, i es veu aquesta senyora amb ampolles, que se va vendre perquè és la forma que viu,
la façana d'un edifici,
part de baix d'un edifici, arbre, on hi ha un arbre que les arrels ja es veuen...
El que és extraordinari és la interpretació que se'n fa i el fet de parlar d'una fotografia a la ràdio, que és una qüestió molt interessant.
Sí, clar, seria millor parlar a la televisió, evidentment.
No, però ho trobo màgic.
El mitjà de qual per
a vegades d'escriure també està bé, perquè a l'oient se pot fer una idea.
Es pot fer una idea i es pot interessar de comprar el llibre.
Exacte.
Que és el més important pels editors.
Per al poema i per a la fotografia ja val la
pena. Per l'autor del poema, no?
El pròleg del llibre el va escriure una amiga teva, crec, que és Estefania Mosca, que va ser una escriptora veneçolana desgraciadament desapareguda, molt jove, no?
Era bastant jove i, bueno, bastant jove sí, perquè va morir amb 45 anys. Era assagista, novel·lista, i quan em va dir una cosa que em va agradar, que després en el seu pròleg és interessant perquè explica bastant la motivació i el contingut del poemari, ella em va dir, mira, m'ha agradat molt i no és una gran poesia, però té un aliento, va dir en castellà, poètico, que m'agrada.
Claro, sí, és que l'aliento poètico és tan important com la poesia, digamos, que tiene...
Formal, sí.
Sí, exacto. Sí. L'aliento poètico és...
I llavors pues, em va dir això i jo dic, encantat, oye, yo te hago el prólogo y cuando tengas editor, bueno, han pasado 40 años.
Pero sabía morir ya cuando lo ha fet, cuando lo has editat, sabía morir ya.
Sí, perquè va morir fa 10 anys.
Sí. Lo que es bonito es esto. Mira això,
Sí,
això
sí.
Està molt bé, això. Sí. Aquesta idea de que va ser Eva.
Bueno, ara està mostrant a estudi una fulla de contactes positivada.
De contactes positivada, exactament.
Que fa referència a la fotografia pròpiament analògica, no? I el suport físic pròpiament, no? I és una mica de lo que parla el propi llibre.
És una mena de crit? De crit de volem que sigui tot real, no volem núvols.
Bé, jo crec que d'alguna manera...
És que ens agrada...
Has parlat de fotografia real, no? Que és
analògica. Vaja.
L'analògica, que és el carrer, té tota aquesta història, no? Uh-huh. Que em sembla que és la que té, lo que tu t'has educat.
Exacte. Jo, diguem-ne, me'n vaig educar i vaig començar a treballar amb analògic, després vaig patir el canvi digital, dic patir perquè
jo
pateixo,
no?,
els canvis, i per obligació, exactament.
Clar.
I no sé si és ja el més real, crec que és el més màgic.
Bueno, com en el cinema, com el cinema,
sí.
És igual, el cinema és el mateix.
De cel·luloide o el cinema
de cel·luloide,
del DVD o del Blu-ray.
Claro, sí.
Bé, jo el que pensava respecte als contactes, ara veient-los i pensant que és, quan veus aquestes imatges, a mi em dona la sensació com si estiguessis arribant al nucli dur d'alguna cosa, al germen d'on surt, perquè en el fons aquí d'una imatge que després s'aprofita, hi ha pues 7 o 8 fotogrames que no s'aprofiten.
Bueno,
i aquí està com, diguéssim, com si fos la memòria incompleta, sí, clar, d'on hem anat traient aquells detalls de la història que són importants i que s'han de mantenir,
clar,
perquè tenen una vivesa i una força
única.
És com
única. Si tu ho haguessis publicat justament a la poesia autèntica del Golfo de México, la que tens impresa, el que vas tachar o el que no vas tachar, perquè segur que allí van veure,
sí,
correccions.
Això té una comparació que és veritat. No?
No? Seria però, això també,
però, sí,
per part de l'escriptor, del poeta. No?
A veure, sobretot té el sentit simbòlic de portar-te a la idea d'arxiu,
sí,
que és de lo que, diguem-ne, parlem, no?
De serialització, el concepte de la sèrie, de la continuïtat, no? Un carrete en certa mida és una continuïtat, com una pel·lícula de fer fotografies.
Sí.
És però, un físic que té continuïtat, en canvi, clar, ara no hi ha continuïtat en el cinema que no és en el
sí, fotografia. Sí, però jo diferiria una mica perquè justament són discontinuïtats, no? És el més semblant a la poesia, no és una narrativa, no? com el celuloide, no? I els contactes es poden veure, cada fotograma és del seu pare i de la seva mare, no? I sí, que és el que trobo interessant, no tant la serialitat, no? I sobretot això, vol expressar o vol comunicar aquesta idea de el que s'ha trobat a l'arxiu, no? I el que forma part d'un, el que descobreix un buscant a l'arxiu, no? Que es troba, que és el que parlo en el meu text, en el procés de selecció, jo aquestes imatges les agafo, aquests negatius els observo després d'anys i anys i em trobo identificat amb imatges que ni recordava.
Però que quan les veus et torna a tu, a la memòria.
Exacte.
Tota la impressió que ho vas tindre en el moment d'apretar el botó, en el moment de fer la fotografia, de captar aquell
moment. O més enllà, algo que està a l'inconscient i que forma part de mi i que en el seu moment no vaig seleccionar i en aquest sí. Això és la qüestió que jo vull traslladar.
El pas del temps. El temps dona una distància.
Sí, però és com si t'anticipessis, és com si a nivell de l'inconscient, amb aquell dispar, t'anticipessis a anys i anys i després
vida.
Et trobessis amb aquest fil conductor, no?
Bueno, és la memòria, no? La fotografia, siguin fotografies personals, familiars, de viatges,
tot,
és la memòria. Quan
tu
veus unes fotos que has fet fa 30, 40 anys, et venen a la memòria aquells moments que vas retratar en aquell moment en carrers de 36 i a millor en dos o tres carrers. Avui, lamentablement, es fan tantes.
Sí, però des d'un punt de vista professional, clar, en el seu moment fas una selecció prou acurada i lo curiós de l'assumpte que ens correspon és que en aquest cas vaig descobrir fotos que en el seu moment no havia com reparat o que no, jo no havia seleccionat en aquests. I ara les trobo
potser, de més.
Per exemple, no? Sí. I ara les trobo les més interessants. No, i que ara m'identifico més justament amb aquestes fotos que no amb altres.
Ja.
I això és, diguem-ne, el motiu apassionant.
Però això és l'inconscient.
Exacte.
Que et marca. És que l'inconscient treballa molt per nosaltres, no ho sabem.
L'inconscient i la mirada, perquè la mirada es transforma.
Bueno, la mirada no és més que la projecció de l'inconscient, eh?
Sense mirada no existeix la imatge. La imatge és el producte de la mirada.
Sí, totalment d'acord.
Llavors, si com persones creixem, la nostra mirada respecte a les coses canvia. I el que ell veia a l'Havana fa 40 anys, Ara no ho podrà veure.
Bueno, Salva, no tants, eh? Bueno, que jo fa 40 anys era un bebè.
Jo fa estona que volia preguntar una cosa. El títol del llibre és Havana Club, del que estem parlant ara, és un llibre petit de poemes i imatges fotogràfiques de Havana, i vosaltres veu estar a l'Havana en dos moments diferents, a una distància d'uns 14-15 anys, més o menys. Sí. Veu, quan veu començar a parlar de l'Havana, concretament, la teva visió era diferent de la del Didac? O veu arribar a un moment de trobada que realment...
No,
l'Havana del 90 o l'Havana del 2000...
No, potser ho haguessin dit què fer, si haguessin plantejat el llibre, això que tu estàs dient.
Sí.
Però més aviat és la coincidència de dues coses. Una, aquest poemari jo començo a escriure a l'any 94. Estic un temps buscant per editar-ho, però abans he de trobar algun fotògraf, i com que no acabo de trobar cap fotògraf, doncs ho deixo estar, fins que després ens coneixem fa un any i mig, i llavors dic, ostres, aquestes fotos perquè estan fetes a l'Havana, estan fetes per un mateix persona, i per tant coincideixen amb mi en una cosa, que són fruit d'una experiència personal amb aquella ciutat, igual que jo, ho he jo escrivint i he fent fotografies, i això és, per exemple, abans he insinuat, bueno, has parlat sobre el número i sobre el nom del llibre. Havana Club té que veure perquè la setmana que ja vam estar allà, doncs jo me'l vaig, bueno, ens vam passar una botella d'Havana que ens durava migdia, i me'n recordo que les fotos sempre sortien al cotxe, ja teníem allà una botella Havana Club, Havana Club, no? I bueno, és una cosa una mica turística això dir-ho així, no? Però és la realitat. I amb aquest Havana Club, que em sonava molt, primer vaig començar a fer a escriure una cosa que es deia el Club de l'Havana, no? Dic, no, si ja tenim la botella de ron, això, pues Havana Club, i ja està.
Ah, molt bé.
És dir, després ja quan jo li plantejo amb ell que tinc això, que podria les seves fotos encaixar perfectament, que siguin una muleta ni una cosa de l'altra, la poesia de la fotografia, diem, bueno, pues, a mi el títol ens segueix semblant interessant, una mica curiós, i perquè inventar-lo si ja el vaig treure fa tants anys, doncs, amb ell
molt ben trobat,
bé.
Sí.
Ja està.
L'Havana és una ciutat que fascina, no?, a tots els que l'heu pogut visitar. Jo no he estat, tu sí, Agustí, no? I què et sembla tu l'Havana?
Mira, jo vaig estar l'any 93 i després vaig tornar al 2023. He vist un canvi al·lucinant i està molt pitjor ara que l'any 93, però molt pitjor.
Bueno, també la invasió del turisme, no?
Abans podies anar a les tendes del poble i tenien de tot. Clar. Ara anaves a una farmàcia i no havia res.
És que és la falta...
És al·lucinant com han empitjorat aquesta gent.
Amb 30 anys els americans, l'imperialisme americà,
pogut
anar fent i, bueno, no acaben amb la illa perquè no els interessa.
Però estan contents, ells ho diuen, eh?
Els
cubans. Estamos jodidos, pero estamos contentos. Això ens ho deien. Bueno, perquè,
és pobre... que... és un poble que és orgullós de si mateix i que creuen que són els més simpàtics i divertits.
I tenen molta cultura, pots xerrar amb ells, això és algo que és...
Perquè tu pots estar estudiant, si, ja que no tens feina, tens casa amb els teus pares i estudies una carrera, si t'agrada estudiar, i una altra, i una altra. Jo coneixia més així, gent del carrer del taxista tenia dues carreres.
Sí, mira, sí, enginyer, no sé què, i diu, sap com es dinero con el coche, con el taxi, que haciendo de professor en la universitat. Sí, era així.
A Cuba va estar visquent un català internacional amb un premi Òscar, Néstor Almendros, el català de Barcelona, que va estar visquent després de tot el tema de la fugida de la dictadura de Franco, va estar visquent allà a Cuba, no? Però bueno, per dissidències temàtiques va tindre que també sortir del país, lamentablement. Alguna cosa més que vulguis dir, Didac, de la teva feina al llibre i... de l'edició final d'Editorial Traspiés?
És la meva intervenció final?
No.
Vale, no. Perquè...
Moltes més coses. Podem estar encara 30 segons.
Bueno, a veure, a part de la, sí, de la presentació que va haver ahir a l'Ateneu, a Barcelonès, jo volia fer referència a una que va haver el 29 de juny d'enguany al barri, que es va fer al quiosc Xum a Urgell 176 davant de l'edifici de la cooperativa Unió Cooperatista Barcelonesa. Bueno, jo aquí poso la falca. Coincideix que sóc veí del barri, per tant agraeixo molt la convidada aquí a la casa de l'associació de veïns i en aquesta ràdio.
I a més és una ràdio internacional, el Ser Online es pot escoltar a Cuba, per exemple. Si teniu amics per allà, podeu dir, mira, hem parlat d'un llibre que parla de l'Havana.
Un WhatsApp.
Anem a mirar, que ja veurem. La cosa es posa difícil perquè ens agradaria, especialment a mi, perquè bueno, poder presentar el llibre a l'Havana. Ho veig difícil. El que sí, segur que presentarem, a part del que vam presentar ahir a l'Ateneu, presentarem a Girona el 20 de novembre al Harlem Jazz Club, presentarem el llibre i també projectarem el vídeo que ha preparat el Didac, que és el que vam fer ahir, sembla que ha agradat molt. I bé, després tenim pensat també fer alguna exposició que ara el Didac que està més al tanto d'això, ens ho explicarà.
Sí, per l'any que ve també associarem una altra presentació del llibre amb una expo, aquesta vegada fotogràfica, perquè, diguem-ne, no ha estat encara associada aquest llibre amb una exposició de les fotografies.
I no penseu presentar-lo fora de Catalunya?
A l'Havana, sí.
Sí, no, a la resta de l'estat, dic. Madrid i així, no creus que pot interessar, no?
Sí, saps què passa? Que hi ha una distribuïdora que és de la més important o de les més importants d'Espanya, que porta la distribució dels llibres. I a nosaltres fer presentacions del llibre ens costa temps, viatges, diners, i al millor després ven 5 llibres que no compensa en absolut. Home, una cosa és que t'agradi també anem a Girona i no crec que venguem molts, però bueno, ja hi ha una relació personal, vas a un lloc que coneixes, que t'agrada i et sents més còmode. Anar a Sigues, a una llibreria de Madrid o de València, ho podíem haver fet a València, ho podíem haver presentat i ho podem encara al País Basc, però fa una mica, perquè això ja m'ho conec, saps? De presentar llibres i llibres, bueno, ja no puc més.
Bueno, pues aquest llibre va anar a Club, el podeu trobar a la Casa del Libro, a l'EFNAC, suposo que online on... també... I a l'editorial, m'imagino, no?
Sí, però sobretot ho podeu trobar a la llibreria Taifa del carrer Verdi de Gràcia.
La llibreria molt important.
Sí, per això ho recomano. I si no, en qualsevol altra llibreria, com hi ha un número d'això d'ICBN, un codi, doncs sí, ja s'encarregarà la llibreria. Però si els hi fa gràcia més comprar-ho demà, amb el llibreter davant, doncs Taifa del carrer Verdi de Gràcia.
Molt bé. Pues moltes gràcies, Salvador Rodés, per vindre aquí avui i parlar d'aquest llibre Havana Club.
Moltes gràcies a vosaltres que, i aquesta tarda agradable perquè ens ha servit, o almenys a mi, per conèixer persones noves com vosaltres i especialment...
I no tan noves com el Lionel Fernando.
Correcte.
Més ben velletes.
I el Didac Salau, també fotògraf i animista redomat.
T'ha agradat, eh?
M'agrada, ja.
Joan.
Ho patiràs, ja
m'agrada. Sí. Ja ho està patint només que amb el llibre.
Sí, sobretot perquè el Joan, durant circumstància que me'l trobo per l'escala.
Sí, som veïns.
Llavors potser
som
que sí que ho patiré.
Con lo cual, pues bueno.
Vale.
Pues moltíssimes gràcies, molta sort en el llibre i que continuï inclús editant una segona part, pot ser, no? Tens encara poemes per editar?
No.
No, però pots escriure, no?
Podem fer una altra versió del llibre, que això és interessant, amb altres imatges o posades o combinades d'una altra manera.
Molt bé. Per acomiadar, crec que el tècnic t'ha preparat un àudio, no?, d'una lectura de poemes de Havana Club.
El carrete sin cámara es el que se encuentra en el archivo. Son los fotogramas olvidados y no revelados, que no son desvelados para recordar un momento que perdura, para demostrar que el acto de fotografiar es un acto creativo, donde intervienen alineados ojo, dedo y corazón, al servicio de algo recóndito que nos persigue toda la vida. Fue un olor, el más subterfugio de nuestros sentidos, quien despertó recuerdos de un itinerario que había recorrido 2 años antes por La Habana y que había ido describiendo en breves notas poéticas o también con mi cámara fotográfica, a menudo sin carrete. Las fotografías evocan lo que sugieren los poemas, de igual manera que estos describen lo que la fotografía no puede hacer visible, pero se instala en nuestro subconsciente, formando parte de nuestras vivencias, ilustradas o transcritas, mientras vamos descubriendo la imagen como realidad del mundo invisible. Así hemos elaborado este libro, conjugando en tiempo y espacio, imagen y palabra, la fotografía y el poema, dos aspectos o expresiones de una misma sustancia poética. Nada de lo que se te ha dado a contemplar, ninguna de las manifestaciones que has podido ver, atañen en su forma a nadie más que a ti. Son parte de la sustancia de tus sueños, de la materia que la vida y la muerte transforman a la vez. Por eso, guardarás el rumor de las cosas indecibles, como quien vela la película fotográfica de su último viaje. Estas imágenes, huérfanas de cámara fotográfica, adoptadas por un cajón, guarda la genética de aquel que las tomó para generar nuevas interpretaciones. Embajadoras del territorio del documentalismo mágico, son polisemias del tiempo que viajan silenciosas desde el pasado al futuro, para generar nuevos discursos, para hablar en presente de uno mismo y de lo fotografiado.
I ara una mica més de música, en aquest cas, com he dit al començament, Fórmula Quinta fa un concert el dia 10 de novembre al Teatre Tívoli, els seus 55 anys d'èxits, i suposo que Conxita, Fórmula Quinta per tu també és una part de la memòria, no?, de la teva joventut. El tema Cenicienta.
I de la... jo encara anava al col·le quan sortia Fórmula Quinta, mare meva.
Grans clàssics. Però escoltem Cenicienta de Fórmula Quinta.
Quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento, si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí. Cenicienta para mí.
I ara continuem aquí a Món Cultural parlant ja no de llibres, sinó parlant d'una pintora, Cristina Cata Fàbregas, que presenta la seva obra sota el títol El mar i les flores a l'Espai Rerit de quin lloc, Miguel Fernando?
Això està a Barcelona, a la Diputació 296. Rerit és una llibreria low cost, sabeu, aquestes llibreries que ara venen llibres a preus molt assequibles, perquè és una forma de fomentar la lectura, no? I en aquest espai de la llibreria del cos de Diputació 296, la propietària, la que porta la llibreria, té la bona idea, des de que ja fa, no sé si un parell d'anys o més, fa unes exposicions a diferents artistes, i en aquest cas és la Cristina Cata Fàbregas, que amb aquest títol preciós de El mar i les flores, el que presenta és la seva obra més recent, i tenim a l'altre costat del telèfon a la Cristina Cata Fàbregas. Benvinguda, Cristina, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
No, para nada. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, porque es una exposición muy interesante. ¿Más o menos cuántos cuadros presentas?
50,
un buen número.
Ahora hay 50, pero ya he vendido 19.
Qué bien, qué bien.
Y los repuesto.
Ah, y los has repuesto, o sea, los has vendido y se los han llevado, con lo cual ya son más de 60 y pico. Muy bien, pues felicidades. La verdad es que son cuadros muy interesantes por dos cosas, porque como el título es muy expresivo, son el mar y las flores. A mí me ha entusiasmado. Trabajas en acrílico, hay que decirlo también para los que más o menos sepan de pintura. Hay el óleo, hay el acrílico, hay la aguada. Ella trabaja en acrílico, con lo cual quiere decir que tiene una posibilidad muy interesante de lo que da la pintura, de hacer grandes, digamos, grandes pinceladas, ¿no? Pinceladas que incluso son matéricas, porque hay un cuadro, a mí me entusiasma, un cuadro de olas del mar. Por eso se titula El mar y las flores. Hay otro montón de cuadros dedicados a las flores, pero a mí los que has hecho del mar me parecen estupendos porque combinan muy bien los colores con lo que sería el movimiento del propio mar, ¿no? Tú no eres una mujer que vengas del mundo de la pintura, sino que antes has sido una persona, digamos, en trabajos, no digo no vocacionales, pero sí sobre todo de salir adelante en trabajos más bien empresariales, ¿no? Si no me equivoco, Cristina.
¿Qué te refieres en empresariales?
Bueno, que has sido empresaria, me parece, o has trabajado en el mundo empresarial, ¿no?
Porque sí, dime.
No, digo, ¿te dedicas a la pintura desde cuánto tiempo hace?
Bueno, yo desde pequeña ya pintaba, pero entonces en realidad yo soy diseñadora de joyas.
Ah, diseñadora de joyas, bueno, también tiene una parte artística, ¿no? Sí. Importante. Sí. Con lo cual, ¿en qué medida ese hecho de que tú hayas sido profesionalmente, o no sé si lo sigues siendo o lo has sido, diseñadora de joyas, te ha proyectado a que a la hora de pintar, como estás haciendo ahora con esta exposición, hayas proyectado tu mirada sobre lo que sería la expresión, de dibujo, de pintura, de color, el dibujo, el color, las dimensiones, las formas, ¿no?
Sí. Los artistas o las personas que tenemos una sensibilidad especial, se nace con ello, ¿de acuerdo? Lo tienes ahí y nunca está dormido, pero puede surgir en cualquier momento. Entonces yo he diseñado joyas desde hace muchísimos años, he estado trabajando en las mejores joyerías de España y de fuera, y luego me dediqué más al ámbito... ¿Te lo explico todo esto o no?
Sí, sí, muy interesante. Hay que saber, ¿sí?, un poco los orígenes de cada uno de nosotros.
Murió mi padre y entonces me dediqué más al ser humano. Me hice todos los cursos de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y he estado con terminales de SIDA, terminales de cáncer y gente en riesgo social.
¿Qué cambio brutal, ¿no? Un cambio...
Sí, sí. Bueno, es que la muerte de mi padre me impactó, pero igualmente seguía diseñando.
Pero estabas también haciendo ese trabajo importante, sí, sobre ayudar, digamos, a lo que es ese tránsito famoso que se habla tanto y de que todo el mundo tiene miedo cuando es algo natural, ¿no? Porque desgraciadamente es algo natural, aunque cueste entenderlo, ¿no?
Bueno, nacemos y morimos, lo demás es circunstancial.
Claro, nacemos para morir, eso es un hecho,
exacto,
¿no? Es
ya solo hecho. Nacer ya sabemos que vamos, exacto, a morir, eso,
oye,
es una realidad.
Cristina, ¿y cuándo empiezas a pintar ya en plan, digamos, de coger un lienzo, ponerte con las pinturas, con el acrílico?
Bueno, pues para que veas cómo es la vida, mi madre se murió, que la estuve cuidando 13 años, siempre han sido por dos muertes, y por dos muertes de las personas más importantes que tiene el ser humano, que son sus padres.
Me encanta que digas esto.
Es que es la verdad.
No,
o sea,
pero
la vida es muy simple.
Sí, pero últimamente las verdades no se dicen de forma tan directa, ¿eh? Me encanta.
Bueno, yo te puedo decir muchas verdades si quieres ahora. Entonces, tras la muerte de mi madre me quedé en blanco. Esto hace un año y tres meses. Pero en blanco, que no. Y para no caer en un hoyo muy profundo, la pintura, la lectura y la música me ayudaron a no perder el alma.
O sea que llevas pintando un año y medio.
No, empecé a pintar, no, porque cuando se murió mi madre, tú supongo que ya lo sabrás, entre los abogados, los notarios, los hermanos... Esto.
O sea, que llevas pintando menos tiempo.
Hace 5 meses que pinto.
¿5 meses?
Sí, 5 meses. Pues pero pinto, me levanto, me pongo a pintar y me olvido que tengo que comer y me tengo que duchar.
Bueno,
o sea, solo tengo que pintar.
Eso es vocación y es el don, ¿no? Entonces, ¿en qué medida toda tu experiencia como diseñadora de joyas, que debe ser un trabajo muy difícil, aunque el dibujo es importante, ¿no?
Sí, es muy importante.
En una diseñadora es importante. O sea, tú tienes mano de dibujante, por decirlo así.
Sí, tienes que plasmar lo,
claro,
que tú piensas, el diseño lo tienes que plasmar en un papel.
En un
Entonces,
papel, para que después se lo das al técnico, al operario.
Al taller,
los operarios de taller, que son los que trabajan el producto, ¿no? Sea oro, plata, lo que sea, ¿no? El tipo de joya que sea. Entonces, de repente descubres que retomas ese principio tuyo, digamos, de dibujante y de también de colorido, y te pones a pintar. Sí. Pero realmente eres un caso de casi de Guinness, ¿eh?
No. Y además vuelvo a ir a... ¿Puedo decir nombres de tiendas o no? ¿Se puede?
Sí, ¿por qué no? Sí.
Vuelvo a ir a Piera, en la calle Jorge Córcega, esquina Rambla Cataluña, que son encantadores.
Una Piera quizá son los que tienen mejor oferta de pintura, de dibujo, sí, de lápices de color.
De artes plásticas.
Artes plásticas, eso. Sí. Tienen de todo.
Ya,
sí.
Que ya compraba de joven y cuando me volvieron a ver, ¡oh, qué contento! Y tal, y ahora pues vuelvo a retomar ilusiones, amistades y momentos de antes.
Déjame que diga que la exposición se inauguró el pasado 14 de octubre y
sí,
estará abierta hasta el 22 de noviembre, o sea que tienen,
sí,
casi 25 días, 24, estamos a 2 días de terminar octubre, 24 días para poder ir a ver la exposición, que vale la pena, se lo aseguro. Porque
gracias.
Además has sido... No me tienes que dar las gracias yo a ti, porque tú eres la artista, yo soy simplemente el que te hace preguntas. Hay que decir que además es muy, muy pragmática, no iba a decir inteligente, pero sí, inteligente también, pero pragmática, porque me comentaste una cosa cuando yo estaba viendo la exposición, y es que has intentado hacer un formato, digamos, no excesivamente grande, hay algunas que son más grandes, pero un formato más bien pequeño, por una razón que me explicaste es muy lógica, y es que cada vez las personas vivimos en lugares más pequeños.
En espacios, ¿no? más pequeños.
Más pequeños, sí, ¿no? Pero eso no quita de que puedas tener buen gusto, te guste tener un cuadro que te no sé, te ilumine, por decirlo así, una habitación, el comedor, una sala de estar, un pasillo, un recibidor, ¿no? Yo creo que las paredes, a mí, por lo menos a mí, no sé, supongo que a ti también, por el talante que entiendo que tiene Cristina Catafábregas, a mí una pared sin cuadros me parece como si yo estuviera desnudo, no sé, ¿a ti qué te parece?
También, sí. Pero bueno, esto de los cuadros pequeños es importante. Primero, por la dimensión de los pisos. Segundo, porque estamos pasando un mal momento económico.
Y se pueden adquirir a precios más asequibles.
Muy asequibles.
Sí,
muy
la verdad es que yo vi los precios en que tienes puestos los los cuadros y son precios. Vaya, el que no te compra un cuadro es porque no le interesa tu pintura, cosa que también es muy respetable. A todo el mundo no le gusta la pintura de todos los pintores del mundo. Hay personas que les gusta más lo informal. Tú eres, digamos, eres más bien clásica en el sentido de que haces paisajismo. Pero yo creo que para poder, no sé, dar vida a una casa, un cuadro, y un cuadro, por ejemplo, de Cristina Cata Fábregas, puede ser un regalo perfecto, ¿no? Aquello de, vamos a dar un poco de luz a una habitación, ponete un cuadro, ¿no? Y no es una publicidad, porque no trabajo para ninguna galería de arte ni ningún pintor, pero sí que creo que un cuadro es como una ventana a otros aspectos, ¿no?, de interior de la casa.
Además, si te diste cuenta, mirar los cuadros, son tonos suaves, alegres, vivos.
Mira, me has sacado la palabra, iba a decir justamente alegres.
Con mucha luz.
Y muy vitales, y muy vitales.
Sí. Y entonces piensas, ¿cómo puede surgir esto después de la muerte de una madre? Pues es fantástico, ¿no? Me ha salido todo lleno de luz y de vida.
Bueno, porque lo que había en ti, supongo, yo hago ya interpretaciones psicológicas, con lo cual me puede caer un palo, la muerte en cierta medida te ha revivido a ti. Si tú dices que has estado haciendo trabajo de asistencia a personas en situación de fallecimiento, sabes perfectamente que una muerte siempre significa un nacimiento, ¿no?
Sí.
Como igual que un nacimiento también significa una muerte.
Una muerte, sí.
Nos movemos en un espacio humano en el que no hay una división muy clara. Yo, por lo menos, mi experiencia es que en mi familia, cuando se moría una persona mayor, por decirlo así, afortunadamente mayor, que es la forma de morirse, yo no sé a qué edad se murieron tus padres, siempre nacía un niño, siempre.
Un bebé. Es verdad.
Sí, y es un hecho. Cierto. Yo no sé si tú te pasa en tu familia, yo en la mía puedo decir que ha pasado.
Y bueno, yo cuando se murió mi padre, yo estaba embarazada de 5 meses.
Bueno, ves, pues la demostración de que mi teoría no va por mal camino.
No.
Ser que sea equivocada, pero no va por mal camino.
No estoy equivocada, es real.
Bueno, entonces podemos ya decir también que es tu primera exposición.
Es mi primera exposición y tengo que dar las gracias a Ana Cendrera.
Claro, que es la responsable de
la dueña de la librería.
Y después también supongo que a
Jordi Muñoz,
que es el director artístico de la galería. Sí.
Que son encantadores. Y a la fotógrafa que me hizo la foto del cartel, que se llama Cristina Fernández Valdés, que es compañera mía de estudios desde los 4 años.
Ah, qué bien, o sea que hay amistad, con lo cual todavía el trabajo se hace, digamos, más agradable, ¿no? O sea,
mucho. Muy buenas amistades, tuvimos una inauguración fantástica, como si nos arropamos todos, como si estuviera en casa, y la verdad es que fuimos todos muy felices.
Vamos un poco a lo intrínseco. Dime. Del autor y del pintor. Dime. Del creador, de lo plástico. ¿Tú qué te sientes mejor, haciendo las flores? A mí fue algo que no me convenció tanto como el mar, o haciendo el mar. ¿Dónde tú dices, Cristina, cuando te miras a ti misma, aquello que te hablas a ti mismo, ¿no?, que todos nos hablamos un poco, creo, con qué te sientes mejor, haciendo un cuadro de mar o haciendo las flores?
Bueno, es que yo estoy enamorada del mar, de toda la vida. Mi infancia también ha sido los veraneos en el mar y le tengo un respeto, lo adoro, y siempre que he estado, por ejemplo, agotada física y psíquicamente cuidando a personas enfermas, me iba al mar y me recomponía. O sea, lo mejor que tenemos es nuestro espacio.
Nuestro Mediterráneo. Mar, nuestro Mediterráneo,
el mar,
sí.
El mar, las flores, la tierra, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y gratis.
Sí. Pues una exposición absolutamente obligada de ver. Esto lo pueden ver en Red, la librería No Cost de la Carre Diputació 2, 96, fins al 22 de novembre, El mar y las flores, de Cristina Cata Fábregas, a la que quiero agradecer su presencia en este programa de Món Cultural y felicitarte, y a seguir tu pista, porque seguramente vas a hacer más exposiciones dentro de nada, con lo que te produces, pues
espero y deseo. Y gracias, bueno, por a ti Miguel Fernando, por llamarme y por hacer esta entrevista.
Ha sido un placer. Gracias, gracias. Y felicidades, Cristina. Un abrazo. Hasta
luego. Muchas gracias.
A ti, adiós.
Avui hem tingut pues, dos escriptors, un fotògraf i una pintora per finalitzar el programa, aunque encara ens queda parlar d'una petita agenda cultural. Abans de tot, escoltem un altre tema de Catherine Russell, una veu que m'ha meravellat i que m'ha enamorat, amb el tema titulat Died in Remember. I la propera setmana, del 6 al 9 de novembre, concretament arriba una nova edició de Creativa Barcelona, el Saló de les Manualitats i les Artesanies, com sempre a la Fira de la Farga de l'Hospitalet, de dijous a dissabte de 10 a 7 i mitja del vespre, i el diumenge de 10 a 3 del migdia, no? La novetat, sí, estranya, no he tingut temps de parlar amb ningú de l'organització, és que aquest any les entrades costen únicament 3 euros.
Sí, jo ho veig estrany, perquè era, bueno, a veure, em sembla que havien arribat a costar 10 o 11 euros, ja sí, fa
que és,
anys,
que és
ja
normal
anys
que costin, no?, aquest tipus de fires.
Sí, aquest tipus de fires, sí, a les nostres no, per suposat, però...
Potser volen fomentar-lo.
Sí, sí, sí.
És una forma de captar
suposo
gent.
Però jo ho trobo superbarato.
Bueno, millor, no? Per al públic, més públic podrà anar.
Sí, sí, sí. A veure, que ja té públic, perquè, bueno, té les seves addictes, que les veus allà amb aquelles bosses plenes de coses. I bé, és una fira que està, bueno, que està bastant bé per passar un... Bueno, hi ha gent que s'hi està tot el dia,
Sí, pel matí. Es fan tallers, també,
Sí, es fan tallers, i després, com que hi ha els food trucks aquests que s'ha posat de moda, que són això que venen menjar, doncs pots estar allà tot el dia.
Clar.
Sí, però bueno, sí, pots anar fent tallers, pots menjar, pots
comprar per fer el que has après amb el taller o el que sigui, no?
Hi ha, no sé si hi ha algun taller gratuït, hi havia alguns que feien el Titan Lux i el Bauhaus, feien tallers gratuïts, no sé si aquesta vegada estan, la veritat és que no ho he mirat, perquè encara falten dies, pues no ho he mirat. De totes formes, amb aquests tallers gratuïts accedir és superdifícil, però bueno.
Creativa Barcelona, aquest Saló de les Manualitats i Artesanies, del 6 al 9 de novembre, el proper cap de setmana, no aquest, sinó el proper, a la Farga de l'Hospitalet, i continua també el Festival Inèdit al Cinema Saribau, aquest festival de documentals de música, fins al 2 de novembre. També teníem algunes coses de teatre, recordar que fins al 2 de novembre també es fa The Rocky Horror Show al Teatre Coliseum, amb el cantant, actor Jason Donovan com que encabeça el cartell de Rocky Horror Show. Després, altres obres que, si un cas, al proper programa ja parlarem, a veure si les hem vist i podem comentar-les, però també, curiós, ha arribat un musical al paral·lel, al Teatre Apolo, basat en una pel·lícula que es diu Tutsi, la sitcom musical, aquella pel·lícula famosa del Dustin Hoffman, que per aconseguir una feina a una sèrie de televisió es transvesteix de dona i llavors aconsegueix l'èxit, no? En aquest cas crec que han canviat i ja no és una sèrie de televisió, sinó és per aconseguir un paper a una obra musical de teatre, no? Tutsi, el Teatre Apolo, i altres pel davant i pel darrere, i altres obres que la setmana que ve parlarem. Ja sabeu, recomanat per Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, el llibre Set bales en la nit, escrit per Xavier Vidal i Alemany. També hem parlat amb els autors de Havana Club, el Salvador Rodés i el Didac Salau, i amb la pintora Cristina Cata i Fàbregas, que està fent una exposició, El mar i les flores, aquí a la ciutat de Barcelona. I ja ens anem, tornarem d'aquí 15 dies a parlar de més cultura, de més activitats a la ciutat de Barcelona, i us deixem amb la veu de Catherine Russell. Recordeu, el dia 10 de novembre, Fórmula Quinta, al Teatre Tívoli.
Però el Teatre Tívoli estan fent el Fantasma.
Però hi ha els dos dies que no es fan representacions, que suposo que s'utilitzen per omplir, en aquest cas, de tema musical, d'actuacions musicals, Fórmula Quinta al 10 i Catherine Russell a l'11 de novembre al Teatre Tívoli. I want to talk about you, serveis per tancar avui Munt Cultural, i ens retrobem d'aquí dues setmanes a Eixample, Barcelona Ràdio.
Don't tell me about a night in June or a shady lane beneath the velvet moon. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. Don't tell me, 'cause I wanna talk about you. The moon and the stars, the objects on Mars, are things we have talked of before. Then, my darling, you
we've talked of before, but your love for me was the question. Your answer threw back heaven's door. So tell me, your love will be sincere. Then, my darling, you needn't ever fear, 'cause I talk